Senyor Pere Ximferrer, molt bon dia.
Carai, m'ho has dit d'aquesta manera, d'aquesta manera. Vas parlar de vostè, aquest senyor.
Què li parli, de tu?
Home, no sé, jo...
Pere?
A veure, la normativa és que s'ha de parlar de senyor,
no,
de vostè.
No, aquí no hi ha cap normativa. I si hi ha normatives, estem per trencar-les.
No sé, a mi em fa molta angúnia el senyor i el vostè, però fes el que sigui costum, eh? O no és que costum, el que sigui la cosa adequada en aquest cas.
Home, la cosa adequada, que és... Jo seria dir-li de vostè, però si a vostè no li agrada, jo li parlo
bueno,
de tu.
Però a veure, tu m'acabes de parlar de tu, crec recordar.
Doncs ja està. Pere Ximferrer, molt bon dia.
Bon dia. Ara, moment, a veure, parlant per la ràdio, hem de parlar-nos de vostè, potser, sense
no
el senyor.
No cal, no cal.
Té la normativa, és que es parla de
no,
vostè tothom.
No hi ha normativa,
tothom.
Oblidem-nos de la normativa.
I volem de parlar de vostè, podíem parlar de vos també, no sé què dir-te. Bueno, tu
vol
mateix. Home, em sembla que ara ningú en seguirà si parlem de vos.
Ja està. Bé. Pere Ximferrer, molt bon dia.
Bon dia.
De què hem de parlar?
Ara. Qualsevol cosa, a veure què interessa que parlem.
Ah, a mi m'han dit, farem una secció amb en Pere Ximferrer.
El que jo et podria dir ara, coses de les quals avui podria parlar.
Uh-huh.
Això no vol dir que hagi de parlar de totes ara i menys encara a començaments de setembre. Però coses que hi ha ara actualment que podria parlar-ne.
De llibres?
No forçosament de llibres, de llibres també, per cert.
Home, vostè està en el món editorial.
Sí, però precisament per això parlaré de llibres que jo no publiqui i que no publiquin els meus competidors immediats, cosa que esclavo molta gent, no tota. Hi ha llibres...
Per tant, els llibres que vostè triï no seran ni dels seus competidors ni seus, serà de gent que considera que no és competidora seva.
És que si aquesta gent existeix...
Ah, sí?
I tant.
Qui són?
Els que publiquen literatura o amb editorials alternatives, els que publiquen clàssics, això existeix, eh? Això existeix.
I no és competència?
No, perquè no se situa en el mateix territori. No és, diguem-ho clarament, edició industrial habitual.
Bé.
Per tant, puc parlar... Podria parlar, ara diré uns quants exemples, si interessa, d'alguns llibres, o bé clàssics, o bé de tipus alternatiu. Podria parlar d'algunes exposicions actuals.
Uh-huh.
I amb més dificultat, i mirant com ho faria, podria parlar també de pel·lícules. Amb més dificultat perquè les sales no donen gaire de sí, però hi ha altres coses que no són les sales.
Ja.
Vostè, i són aquests els meus
territoris.
Vostè
s'ho descarrega per internet?
Eh?
Vostè pirateja?
No em referia tampoc al pirateig, perquè no seria potser el més adequat anar parlant del pirateig, encara que existeixi, però hi ha coses que circulen de forma no totalment piratejada.
Què vol dir no totalment?
Bueno, hi ha algunes...
Parcialment?
No, hi ha algunes... Bueno, no, a veure, hi ha moltes coses que circulen alhora en DVD piratejades, primer piratejades i després en DVD.
Sí.
Però jo no volia parlar d'això exactament. No,
de què vol parlar?
A veure, si vol li faig un mostrari...
Sí.
Carai.
Què tenim?
Això per què serveix? Per res, oi?
Això són, no, home, són els auriculars.
Sí. A veure,
és un exercici d'egocentrisme.
Alguns llibres, en aquest cas concretament, no vol dir que sempre fos així.
Treguis els parèntesis de sobre.
Sí,
bueno,
llibres, hi ha tres, hi ha tres. Els parèntesis estan bé.
No.
Hi ha tres que podia parlar-ne. Per una banda, de literatura alternativa.
Sí.
El segon llibre de la sèrie... de les cròniques de Bulló, Josep Pedrals.
És
a dir, els romans d'Anna Tirant.
S'enfadarà el Pedrals.
No ho crec, he parlat amb ell això mateix.
Acaba de posar literatura alternativa, com ho han dit. Està fora de mercat, Pedrals.
A veure, és alternativa per dues raons. En si, i això és un gran elogi, literatura alternativa, el producte que ell escriu. També, les crítiques de tiratge, ho és perquè és un tiratge limitat, encara que això a qualsevol llibre de poesia li passa.
I està dient, Pedrals, a més de que no interessa a ningú...
No, m'interessa moltíssim, eh? M'interessa moltíssim.
Doncs aleshores no pot dir que no és competència?
No és edició industrial. No competeix directament amb l'última novel·la d'un autor important. És un altre tipus de cosa, com el que en el seu moment era menys ressò, per cert, en Brossa. Però amb menys ressò, i feien menys cas en Brossa.
Estem parlant d'un diamant, doncs.
Sí, efectivament, sí. És una manera de dir-ho. A veure, és un dels millors escriptors catalans, sens dubte, i sobre aquest llibre, quan que va sortir per Sant Jordi parlat del llibre com a tal, ja ho haurà fet algú, vull suposar.
I la pel·lícula encara no l'han feta?
Bueno, hi ha una altra cosa, hi ha la part teatral que no em toca de parlar-ne, les coses que han fet a l'Espai Joan Brossa, sobre el purgatori i d'una altra naturalesa.
Sobre el llibre, què podem dir?
Sobre el llibre, moltes coses. En primer lloc, ja li vaig dir a ell que seria desitjable que algun dia, encara que això és una mica difícil, però no impossible, quan faci el tercer volum, faci amb un volum els tres que constitueixen els Cròniques de Bullós, perquè si no, pensar que cada lector tindrà cada volum perquè un remet a l'altre. Però el llibre és excel·lent, és un dels millors escriptors catalans i dels millors escriptors europeus, no em fa res de dir-ho, de la generació seva.
Què distingeix un llibre excel·lent d'un llibre d'èxit?
Però, a veure, si parlem d'excel·lent, estem parlant d'una consideració només literària. I si parlem d'èxit, estem parlant d'una cosa que pot tenir excel·lència literària i pot no tenir-la. Hi ha llibres excel·lents que tenen èxit. Èxit, estem parlant ara de públic. Èxit de crítica va per un altre territori. Però el llibre excel·lent...
Per on va l'altre territori? Al final sembla que sigui una cosa que s'ho fan quatre.
L'èxit de crítica pot referir-se a un llibre excel·lent, però no gaire llegit pel públic. Inversament, l'èxit de públic...
Li està donant un valor a la crítica que alguns no li saben veure.
No, a veure, la crítica en si...
Podríem fer crítica de la crítica?
Jo he fet crítica, no he fet que recordi crítica de la crítica. Hi ha poca crítica,
A la crítica.
Però la crítica té un valor purament sintomàtic. Tindria més valor si no fos perquè en gran part avui, sobretot en els mitjans de premsa escrita, ho fan persones que es dediquen a l'ensenyament universitari de literatura i això li dona un determinat caràcter. No era així abans quan ho feien estrictament periodistes crítics.
Abans
però
era
això
millor?
No passa gaire.
Abans era millor.
El resultat no forçosament, però estava enfocat d'una altra manera. No estava enfocat per una persona que es dedica a ensenyar literatura a la facultat o a un institut.
A vostè li agradava més.
A mi m'agradava més. També s'ha de dir que les individualitats llavors eren d'una altra naturalesa.
Bé, tenim la primera recomanació, Pedrals.
Sí, del qual
si
podria parlar...
Si m'hagués de dir tres coses per les quals recomana Pedrals, què diria?
A veure, la primera ja l'he dita. Ho poden compartir o no, pensem en dels millors escriptors que hi ha actualment. No en català, en qualsevol llengua europea que jo sigui capaç d'arribar a llegir.
Però què el fa millor?
Pedrals és com vostè sap millor que jo, ara parlo de vostè.
Ui... Això està baixant,
una crònica imaginària d'un poble que una pseudo-antropòleg folclorista visita i recull tradicions del poble, això però sobretot el purgatori. Té una capacitat de registres i d'inventiva i de verbal, d'insolència i d'humor immensa. O sigui, és més inventiva verbal que la majoria d'escriptors. I és molt divertit.
On està la insolència?
La insolència es troba... que pot usar indistintament un arcaisme que ningú coneix, un dialectalisme genuí però molt amagat, o un castellanisme declarat com a tal, encara que hagi estat usat alguna vegada en literatura en alguna època.
És a dir, la insolència...
En dona, i la insolència també consisteix en el fet que el gènere que ell crea és un gènere totalment nou que només existeix en aquests llibres seus.
Al final, la insolència és l'estil.
Esclar, bueno, amb la influència i tot, amb literatura, tot és l'estil, em fa l'efecte. Sí.
I compro Pedrals. Si hagués de triar una pel·lícula, amb què em quedo?
A veure, si he de triar una pel·lícula en general de tota la història cinematogràfica...
Sí, la que a vostè més li agradi.
Bueno, acabo de publicar un llibre que tracta d'això precisament. Com que sóc jo, a l'autor no puc dir que em faci la competència a mi mateix. No,
li pot dir que fa la propaganda.
Sí, però bueno, es pot interpretar que vostè cobreix una actualitat.
Ah, exacte. Lliguem-ho amb l'actualitat. Una notícia. Com es diu el llibre?
Cine i literatura, ja s'ho deia, ja es deia així anteriorment, però ara hi ha fet molta cosa.
Ah, sí, la realitat, però hi ha fet algun anex.
Sí, però
encara
aquí penso, no li han arribat ni res. Carai, no porto amb una sobre. Cine i literatura, realitat a la col·lecció Austral. I ara aquí, bueno, perquè no sé si el té sentit parlar d'això, el cas sí. És que hi he afegit moltes coses, arribo fins a l'any 2012 i parlo bastant de cine digital i faig al final una curiosa llista de 125 pel·lícules, diguem-ne, que a mi m'interessen i ara no puc resumir.
No, però digui'm quina és la número 1.
Els títols es posen tots en la llengua original, però en aquest cas ho direm amb el títol castellà, Candilejas de Chaplin.
Per què?
Bueno, hi ha una cosa que haig de dir. Les 125 no van per la de preferència. Podia ser igualment el número 2. Estic dient títols castellans comercials cada vegada, Amanecer de mon nom, el número 3, El embrujo de Xangai de Stenberg, el número 4, El tigre de Napur de Fritz Lang, per exemple.
Com pots saber que aquesta classificació continua vigent? Ha tornat a veure totes les pel·lícules, més enllà del moment que van impactar amb vostè?
Sí. Oi, tant que sí. Amb unes poquíssimes excepcions, ja ho explico, que he vist fa temps, però amb circumstàncies que jo crec fiables, és a dir, que és un record que es va produir en un moment que me'n puc refiar.
De quin moment no se'n pot refiar de la seva vida? L'adolescència?
Generalment, quan retorno a veure una pel·lícula, em segueixen interessant la mateixa cosa de la primera vegada, però no em refio d'una cosa vista als 14 anys, sinó dels 17 o 18 en endavant.
Què passava en aquella època?
Una cosa per mi molt important. Vaig començar a llegir habitualment caires i cinema i llavors vaig convertir en un lector una mica més preparat.
Quin és el director que més l'interessa?
El director que més m'interessa, no ho sé. El millor director de la història del cine, el japonès Kenji Mizoguchi.
Per què?
Perquè encara que va morir bastant jove d'una leucèmia, va realitzar uns pocs anys de la seva carrera, entre l'any 39 i l'any 50 i tants, tot el que es podia demanar amb els mitjans d'aquell moment, És veritat que en alguns altres, per exemple, Chaplin era un geni, però això que fa Mr. Woodchip ell no li feia falta de fer-ho, ja fixava en altres coses, però anant a la cinematografia habitual, Mr. Woodchip no era actor i Chaplin protagonitzava les pel·lícules generalment, la planificació que feia era més que suficient pel que ell volia fer.
D'acord.
Mr. Woodchip va deixar canvi un problema important, que era com resoldre la continuïtat de l'espai, cosa en aquell moment molt difícil, i ho va començar a resoldre molt abans que ho resolguessin Occident, Orson Welles i tota aquesta gent. En aquell moment, amb els mitjans que hi havia, gairebé impossible, havien de manipular el decorat perquè pogués fer preses llargues amb traveling mongura sense tallar. Això obligava a manipular els decorats, perquè si no, no era possible. Per això ho va fer molt abans que ho fes els Noels.
M'està parlant d'artesania. Si ara arribem ja a la indústria, si arribem a l'era digital, aquí quin sentit té?
Bueno, vostè creu de veritat que Chaplin no era indústria, guanyava molts diners, eh? I era la persona més popular del món.
Evidentment, però venia fruit
de... Era tan popular que en un moment determinat, cap a l'any 11 o 14... diverses persones en el mateix dia i hora el creien haver vist ell personalment a diversos llocs dels Estats Units. És un fenomen de psicologia de masses que ha estat registrat. Mm-hmm. Es pensaven que l'havien vist uns a Minnesota, els altres a Nova York. El mateix dia, la mateixa hora, evident, no era així, però estava tan ficat a l'inconscient de la massa americana que la veien a tot arreu. Carai. No a Charlotte, no a Chaplin com a persona.
Carai. Escolti'm, a partir d'aquí, a vostè, encara que han passat anys i anys i anys, a vostè li continua interessant o continua posant com a número 1 aquest director. Veure, no hi ha ningú que l'hagi superat.
Mr. Gucci?
Sí.
A veure, Chaplin l'iguala o el supera, però és que fa una altra cosa. Una sola vegada, i amb uns resultats extraordinaris en tota la seva obra, fa un tipus d'unificació similar a la de Mr. Gucci. A Candilejas, precisament, hi ha un únic moment que fa una grua cap amunt per abarcar tot l'escenari quan comença l'assaig d'un ballet. Tan bo és aquest moviment que va ser copiat literalment pel seu ajudant Robert Aldrich a la pel·lícula El gran ganivet.
Escolti'm, si tingués aquí a Mizoguchi o a Chaplin, te'ls hi preguntaria?
A Chaplin... A ell li agradaven coses que exteriorment no s'assemblen gens amb ell.
Com ara?
Murnau, per exemple, però sobretot perquè Murnau va, com ell, arribar a poder presentir dels rètols i fer un cine mut sense necessitat de cartells. Hi ha altres coses que és curiós que li agradessin. I va el terrible Eisenstein. No sembla de res amb ell, però li agradava molt. Ara, els problemes que li interessaven a ell d'organitzar l'espai amb seqüències llargues, era diferent. Però era, com que era genial en això, tant se val que no es plantegés això, que és un problema típic del cine molt posterior, dels anys finals dels 30, començaments dels 40 en endavant.
Uh-huh.
I fins fa no gaire, perquè ara el digital va per un altre cantó.
O sigui, tingués el Chaplin aquí, li parlaria de l'espai.
Més que de l'espai, perquè això era una cosa que per ell era evident, parlaria dels actors. Però els actors són sobretot ell. Hi ha un exemple. Quan rodava Messi a Verdú, l'ajudant de direcció li va fer notar que passava l'electricista pel fons d'un plan. El diu, tant se val. Com que jo estic al primer terme mirant a mi l'electricista ni el volant. Cosa que és certa. No conec ningú que hagi vist aquest electricista, no obstant a figurar les còpies. Jo mateix no l'he vist mai. No, però és veritat. Clar que això hi ha un cantó de
golatria. I vostè ha anat a fixar-se, diguéssim.
Jo he intentat veure, mai l'he vist. Però és cert que un pla de Messier Verdú, pel fons passa amb l'electricista, i jo mateix que he intentat veure no l'he vist mai. Tenia error Chaplin, perquè deixant davant del cantó gòlatre d'això, és evident que la gent el mira amb ell, no l'electricista.
O sigui que al final això del cinema és la manera més atractiva o més personal de retratar el talent.
En el cas del Chaplin, el geni.
Clar.
En el cas del Chaplin, el geni. En el cas de Mizoguchi, també. Però Mizoguchi...
Per tant, l'accent on el posem? En la direcció o en l'actor?
És que en el cas de Chaplin són dues coses. Respecte al que ell feia, que era cine d'actor, fos ell, fos un altre, perquè si era Dolmen Ju o una mujer de París, també el tractament és excel·lent, és una cosa que equival a l'altra. Però és un cas molt únic. Potser no hi ha cap exemple com el de Chaplin d'una persona que sigui alhora genial com a actor i la direcció està en funció de la seva genialitat com a actor. També és un guió, un guió està molt bo, però això és una altra cosa. El guió, per exemple, de Candilejas és habilíssim i era molt perillós. I se'n va sortir.
Per què era perillós?
Perquè llegit com a argument, això pot ser un melodrama tronat vist en pantalla, és una cosa extraordinària. O sigui, funciona tot, els diàlegs, les situacions, tot explicat en fred, pot semblar una cosa tronada. No ho és gens si ho veus a la pantalla, ja t'ho creus.
Senyor Pere Ximferrer, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
No hem parlat de pintura, tant se val.
Doncs si vol parlar...
a veure, dues posicions importants, una la del Tàpies,
sí,
i l'altra la Fundació Miró.
Doncs, escolta, la col·lecció privada, pràcticament, això d'en Tàpies.
Sí, però jo que s'hi he vist moltes coses, eh? Fa molts anys que el conec.
I per què no les havia tret abans, en Tàpies? No volia que se veiessin.
A casa s'hi veia molta cosa que es quedava. A cada exposició que feia es quedava peces per tenir-ne ell. I a veure, no dic...
I es quedaven les millors o les pitjors?
No, les que a mi interessava quedar-se. No, no és qüestió de millor o pitjor.
Home, per ell...
Jo havia vist moltes peces, ja fa molts anys que el vaig tractar, durant molts anys, i sempre que feia exposicions se'n quedava unes quantes de peces per tenir-ne algunes. I a la Fundació Miró hi ha la Mona Hatoum, que no he vist aquesta exposició, però sí que he vist a Venècia fa pocs anys una retrospectiva d'ella, i per altra banda amb un espai dedicat a una sobre vida, era una de les principals que es posa aquí, un que es diu Magranes. Per tant, podia parlar d'això i també de llibres clàssics catalans que han sortit fa poc.
Sobre els clàssics catalans no me n'ha dit res encara.
Sobre els clàssics catalans aquí passa una cosa estranya. Hi ha una raó per la qual la gent no llegeix poc, i és la raó idiomàtica, que això els dificulta fins i tot a llegir el Tirant-lo Blanc, ja no dic el Ramon Llull, això encara més m'ho diu. Llavors, la col·lecció de nostres clàssics va sortint d'una manera mig clandestina, no és que estigui amagada, però, per exemple, sempre posa un mes i un any de publicació i has de comptar que surt bastant mesos i a vegades un any més tard. Hi ha dues sèries, la més coneguda és la de color, diguem-ne, daurat, que ja ha sortit fa poc el Pere Torroella. Però hi ha una sèrie no tan coneguda, d'un color, diguem-ne, com apropat al beige, que és el que en diu la Biblioteca Baró de Maldà, més llegibles, encara que no tan important literàriament, que els del segle XV, que són, per una banda, el primer volum de les, diguem-ne, memòries, que ja en diuen crònica, d'en Miquel Parets, que era un artesà barceloní que explica la Guerra dels Segadors, com la va viure, apuntant coses dia a dia. No totes d'elles, me copiava de fullets i pamflets de l'època. I d'altra banda, l'obra d'un capellà que es deia Pau Puig, que va fer molta poesia, molt teatre satíric i barroc al segle XVIII ja, i que és molt interessant. Tot això és més fàcil de llegir-ho que els del segle XV, encara que no tan important. Però aquesta col·lecció de color beige a Baró de Maldà passa mig inadvertida, tot i que hi és a moltes llibreries.
No subratllem. Senyor Jim Ferrer, gràcies.
Doncs gràcies a vostè. Catalunya Ràdio.